El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 15 minuts de les 9, comença la tertúlia del gall del monestir. Avui és dimecres i tenim, per tant, amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Ens acompanyen ja a l'estudi Ramon Barnil, Susana Pellicer, de l'equip de govern Convergència. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També amb nosaltres Dimitri De Franc, de la CUP Procés Constituent.
Molt bon dia.
Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Molt bon dia, oients.
Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana Més, molt bon dia.
Hola, què tal?
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa, molt bon dia.
Bon dia.
I Pere Soler, del PSC, ara sí, molt bon dia. Pere Soler.
Molt bon dia, disculpi.
No passa res, que s'ha avançat a dir bon dia a l'audiència. Escoltin, ahir vam viure el 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Aquests dies a Sant Cugat s'han viscut diverses activitats. Ahir, per exemple, va haver-hi una marxa de la Plataforma Unitària pel 8 de març amb una 60 de persones per unir-se posteriorment a la convocatòria de Barcelona sota el lema Totes en la diversitat, juntes contra el patriarcat i el capital. També va haver-hi l'entrega del premi pel cartell dels actes del 8 de març i la inauguració d'una exposició. Més enllà d'aquests actes, els voldria demanar una valoració d'aquest 8 de març i, sobretot, quines actuacions es duen a terme i es poden dur també en un futur des de l'àmbit municipal per treballar per la igualtat entre homes i dones. Que comenci Susana Pellicer, de Convergència.
Home, jo estic contenta perquè ells van fer moltes coses i, a part del que tu has dit, hi ha moltes entitats que van fer coses, vol dir que la gent està conscienciada, però per altra banda també és trist que, bueno, sempre ho diem i és un tòpic, no?, però que s'hagi de celebrar aquest dia. Per tant, crec que encara queda a fer, i crec que en temes d'igualtat doncs encara estem lluny d'aconseguir aquesta igualtat, no? Per tant, es poden fer moltes coses, sí, crec que s'estan fent coses, sí, i des de l'Ajuntament doncs, bueno, també estem fent i recolzant entitats doncs, que, i partits i associacions doncs, que volen tirar endavant i que treballen per un món menys just. Per tant, crec que s'estan fent coses i també se'n podien fer més.
Algunes actuacions que es puguin tirar endavant des de l'equip de govern?
Bueno, jo crec que en temes de conciliació, per exemple, hauríem de ser més hauríem de prendre algunes decisions més valentes.
Com per exemple?
Bueno, doncs, per exemple, canviar horaris de moltes coses. Crec que és un... Bueno, sempre ho diem i crec que algun dia ens hi hauríem de posar. No solament dels plens municipals, sinó d'horaris, a fer-ho més conciliable, perquè si no això no... Bueno, no sé si només és feina nostra, eh? Però ho estem pensant.
Dimitri De Franc, de la CUP Procés Constituent.
Bueno, muchas gracias, buenos días. Sí, mira, lo que decía Susana, yo estoy totalmente de acuerdo. El hecho que se tenga que celebrar, o sea, que se tenga que reivindicar el día, ya genera un problema, porque es que son cosas que ni siquiera nos deberíamos plantear ya a estas alturas de la sociedad. O sea, la igualdad entre hombres y mujeres debería ser algo tan natural que, o como el fin del patriarcado sería algo tan natural a estas alturas de... A estas fechas que ni siquiera tendríamos que estarlas reivindicando ya. Entonces es bastante triste que tengamos que estar reivindicando todavía la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho de los refugiados, el derecho a la vida, el derecho a ser. Entonces yo creo que no es que se vaya por mal camino, pero es que es una cosa que hay que creértelo. Cuando tú te crees en realidad la igualdad, ya pasa a ser tan intrínseco en tu vida que muchas veces ni siquiera te plantea ciertos problemas. Hace poco se pidió y se quedó en el ayuntamiento que se iba a hacer un estudio sobre la precariedad laboral en San Cugat. Por ejemplo, este puede ser una buena medida para incidir sobre lo que está pasando, ya que el trabajo no es que sea la principal acción de nuestra vida, pero sí que genera el resto de movimiento. O sea, sirve como un controlador del tiempo y de la vida de las personas. O sea, esto lo comentan mucho las personas que trabajan en temas laborales. Y por último, que con este estudio podríamos tener una perspectiva muy buena en el municipio de cómo se está moviendo, aparte de otros estudios que ya se han hecho, como el estudio sobre violencia de género que se hizo hace poco.
Ciudadán, Sergio Blázquez.
Sí, buenos días. Ayer fue un día reivindicativo y también festivo. Yo tuve la ocasión de participar en varios actos y felicito al ayuntamiento como a las entidades, ¿eh? Recuerdo con especial cariño el acto que tuvimos en el claustro del monestir, que se llama Versos de Dona, que lo disfruté profundamente porque además me gusta la poesía y la poesía musicada. Y les felicito, ¿eh? Acciones que se pueden hacer, bueno, en primer lugar, pues lo igual que ha dicho Susana y Dimitri, es un día que ojalá algún día no lo tengamos que celebrar, ¿no? Y ahora había también la discusión de si tenía que ser el Día de la Mujer o Día de la Mujer Trabajadora. Es un poco, yo siempre he visto a mi madre y a mis abuelas pues trabajar como burras, como suelo decir, y sin ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Y a lo mejor nos escucho hoy también alguna mujer, seguro, bastantes mujeres que son todavía amas de casa y todavía hay un trabajo que se hace, sostenimiento de las familias, y que todavía no está suficientemente reconocido y que tiene todos los ingredientes, no está absolutamente reconocido, no ves que progresas, te va quemando y al final te puede llevar a algún tipo de depresión, ¿no? Y eso es también una realidad hacia la que nos tendríamos que orientar. Otras acciones que habría que hacer, bueno, pues concienciar a los jóvenes, seguir concienciándolos, explicarles lo que ha sido la historia, el papel que ha tenido la mujer. Se ha presentado también para este próximo pleno una moción que habla del nomenclátor, pues yo creo que en el nomenclátor no nos tenemos que olvidar de las mujeres que existen y que han hecho historia y las tenemos que reivindicar como figuras que nos sirvan para hacer saber a la ciudadanía que no solamente ha habido hombres importantes, sino muchísimas mujeres importantes. Y esto sería lo que nosotros proponemos.
Esquerra Republicana Més?
Sí. És veritat que insisteixo també en el que han dit els meus companys abans, que això de que hagi d'existir el Dia de la Dona, que tant li fa el nom que sigui el Dia de les Dones o el de les Dones Treballadores, perquè estic molt d'acord que totes treballen en un moment o altre i en un sentit o un altre, no? Però és veritat que aquest tipus de dies que són de reivindicació, a més que tenen caire internacional, es fa precisament perquè no es caigui en l'oblit, que ara no es tracta que es caigui en l'oblit perquè estem molt lluny encara, però fins i tot entenc doncs, que sempre és important perquè el col·lectiu de les dones és un col·lectiu que sempre, i jo crec que tota la vida patirà les conseqüències de la seva condició de gènere, per molt que anem avançant. No? Què es poden fer a nivell de polítiques? Jo crec que sobretot el que s'ha de tenim una llei que Catalana d'Igualtat, que és una llei que estableix una sèrie de prescripcions legals, com abans comentàvem abans que comencéssim la tertúlia, no? Que dèiem doncs, l'obligatorietat de que a les llistes electorals això quedi reflectit. També tenim una llei d'igualtat en el sentit de que hi hagi doncs, la possibilitat de que els pares també agafin baixes per maternitat. Aquestes són fites que hem aconseguit a nivell formal, o per exemple tota la llei de violència de gènere, que també està directament relacionada amb el fet de ser dona. No? Però és veritat que a la pràctica doncs, la gran distància entre la llei formal, entre la realitat formal i la realitat del dia a dia doncs, està molt lluny. I jo crec que el tipus de lleis o el tipus de proteccions que podem fer des de tots els àmbits també des del local és sempre tenir en compte quins són els col·lectius més vulnerables de la societat perquè casualment coincideixen amb que hi ha dones. No? És a dir, la precarietat laboral sobretot la pateixen les dones, problemes amb els habitatges sobretot la pateixen les dones, la pobresa energètica, sobretot, la pateixen les dones. El problema, per exemple, en els refugiats, si ets dona, a més de ser refugiada, és un problema molt més gran. Per tant, doncs, el que hem de fer és potenciar molt més les lleis que protegeixen els col·lectius més vulnerables, perquè, malauradament, a dia d'avui, les dones formen part d'aquests col·lectius més vulnerables.
Ramon Gutiérrez, Iniciativa.
Sí, jo crec que, com deia la Mireia, no, a mi la frase de tant de bo haguem de deixar de celebrar el 8 de març no m'agrada, perquè penso que al final no deixa de ser el 50% de la població que ha estat al llarg de la història invisibilitzat en molts elements. Per tant, encara que arribem a un estat d'igualtat real, d'oportunitats, etc., crec que seguirà sent necessari l'element de visualització que el dia 8 de març ens permet. Jo crec que, bueno, ahir una de les coses que destaco que encara ens passa, no? Doncs molts elements d'explotació comercial del 8 de març, no? En moltes botigues, veus reclamant el Dia dels Homes, veus reivindicant el paper de la dona com la dona, no? La dona bonica, la dona sumisa, no? En plan d'ui que ho aguantem tot, que fem tota la feina de casa i també la del treball pagat, diguéssim, remunerat, no? Bueno, al final jo crec que encara queden molts elements per lluitar en el dia reivindicatiu del 8 de març. I una de les qüestions positives de la mobilització d'ahir, i que crec que fa uns anys que es porta fent a Sant Cugat, és que no només hi ha una agenda institucional d'actes, que està molt bé i que és molt completa, sinó que també hi ha una agenda de mobilització, de reivindicacions, no? Doncs des de la marxa de torxes que es va fer el dia 7, com la mobilització que es va fer ahir. És a dir, que són elements que també, que crec que també ens hem de dir que estan molt bé. Llavors, com a accions que crec que s'han de seguir desenvolupant i que és interessant que la nostra ciutat es segueixi posicionant, doncs, són elements d'empoderament de les dones, no? De foment de l'associacionisme femení, de foment de propostes històriques que han anat que s'han, bueno, que per context o pel que sigui han anat perdent força, no? Doncs com el tema del Consell de les Dones, el tema de els diferents serveis que ofereix l'Ajuntament, la participació de les entitats, un pla de feminització de l'Ajuntament, amb elements, com deia la Susana, de conciliació d'horaris, de reglaments, de participació de les reunions, i de lluita, d'una cosa que jo des que vaig entrar a l'Ajuntament em queixo sempre, no?, que com funcionem en les comissions informatives, en els plens, etc., on l'ego té més poder que el diàleg o que la forma de fer. Jo crec que això són elements que ens hem de fixar i que hem d'intentar que superar-los, no? I a part, doncs, de detectar i fer campanyes de foment de la lluita contra els micromasquismes, que són elements que existeixen molt a la nostra societat i en els nostres espais de treball, o millorar o esforçar-nos en el punt de posar en el punt de mira el tema de la violència de gènere, que no només és la física, no? Al final queda molta feina.
PSC?
Doncs jo sí que reivindico que s'hagi existint el Dia Internacional de la Dona Treballadora. I per més que en un moment donat tinguem una situació d'igualtat, que tant de bo arribi en el futur, se segueixi recordant aquest dia com la lluita d'aquest col·lectiu, que és el col·lectiu de dones treballadores, i amb això no vull discriminar, són totes les dones treballadores, com van reivindicar i reivindicar la figura d'aquelles dones que amb el seu esforç, en èpoques en què la dona tenia una invisibilitat davant de la societat, doncs van lograr treure el cap. I sens dubte la imatge, més que la imatge, el record de Clara Campoamor, que va ser la primera diputada que va ser electa i que va reivindicar el paper de les dones i el paper de l'associacionisme dins, o del col·lectiu de les dones dintre de l'associacionisme, doncs jo crec que sí que és bo. I és bo recordar perquè forma part de la nostra història. De la mateixa manera que és bo recordar altres lluites dels treballadors, dels sindicats i de tantes lluites de diferents personatges. Per tant, jo crec que sí que és molt bo seguir reivindicant any rere any el Dia Internacional de la Dona Treballadora. I no mentre segueixi existint desigualtat, sinó, ja ho he dit, amb condicions d'igualtat, ho seguiria fent. L'altre dia sortia una imatge, precisament, en el diari, sortia una fotografia d'alcaldesses de la nostra àrea metropolitana. Alcaldessa de Barcelona, alcaldessa de Badalona, alcaldessa d'Hospitalet, Santa Coloma, Montcada, Esplugues, Sant Cugat, per dir un exemple. Dones que han assolit, amb el seu treball, amb més o menys èxit algunes, però que estan al capdavant de les ciutats més importants de Catalunya. A Girona, ara mateix, també. Ahir va sortir escollida una altra dona. Vull dir que, és a dir, la normalitat... Bueno, però li ve per sí, la Diputació, em deia l'Abró. Sí, correcte, la presidenta de la Diputació, que és la nostra alcaldessa.
Presidenta del Parlament.
La presidenta del Parlament, que no és la primera tampoc, que ja ho havia estat anteriorment. És a dir, un seguit de dones que amb la seva visualització i la seva imatge pública fan que intentem tenir aquesta imatge de normalitat. Jo estic d'acord amb moltes de les coses que s'han dit que es podrien fer des de l'Ajuntament, però ahir també ens donaven unes dades a la Comissió Informativa de Seguretat, és que la violència dins de la llar, doncs, ha augmentat, i ha augmentat especialment en el darrer any. Jo vull recordar que les tendències masclistes en el si dels joves van augment. I això és un treball no de l'escola, ni és un treball del carrer ni dels policies, és un treball que s'ha de fer des de les cases, des de l'educació de les famílies. I jo reivindico també aquest paper de treballar igualtat. I una darrera qüestió, és que ja existeix en el nomenclàtor, ja existeix aprovat per l'anterior mandat i pel ple, que els noms dels propers carrers hagin de ser de dones. Bueno, no ens inventem.
Ara el que passa és que s'ha de fer.
No, ja es va fer. Bueno, en l'anterior mandat, la comissió de nomenclàtor ja va destinar alguns noms de dones amb nous carrers. I Bueno, s'ha de fer més, s'ha de fer lo que s'ha de fer més carrers, és que no, el que jo vull dir, no, el que jo vull dir és que això ja està plantejat i ja està dintre del reglament, per dir-ho d'alguna manera, de funcionament del nomenclàtor i està a sobre la taula. És a dir, que no ens inventem coses que estan inventades ja.
No, no. La quota la pots dir, la saps, la quota del nomenclàtor?
No, és que no hi ha quota, és que s'han de posar aquests noms de carrer. Ja està.
Un moment, deixem acabar ara la ronda inicial, si us plau. Partit Popular, Albert Benejam.
Bé, bon dia. Bueno, amb aquesta qüestió de la discriminació i de la reivindicació de la integració de la dona al treball i reivindicar que la plena bueno, la vida, la normalització de la vida laboral i no discriminada de la dona és una reivindicació que tothom subscriviríem, no? Suposo que amb excepcions en la societat hi ha determinades persones, jo crec que són persones, no col·lectius, que reivindiquen, o sigui, que no respecten aquests drets i que no són drets adquirits ni res semblant, sinó que són drets naturals. La pròpia naturalesa dels dona, no? Llavors, bueno, és una cosa que és tan bàsica que els que ho vivim amb una normalitat lògica, doncs no entenem que altres no ho visquin, no? I suposo que aquí tothom tenim aquesta mateixa sensació. Però sí que és veritat que s'han de corregir les actituds d'aquelles persones que no ho entenen així i que són les que provoquen, doncs, aquesta discriminació, aquestes actituds als llocs de treball envers les dones, aquestes actituds a les llars que discriminen a les dones, aquestes actituds patriarcals. Ara bé, jo crec que tampoc ens hauríem de passar i tampoc hauríem, per exemple, hi ha algunes determinades coses a la llei, que a la llei d'igualtat i tal, no sé què, que a vegades van una mica més enllà del que seria, al meu entendre, recomanable. Tot i que encara hi ha moltes coses que, per corregir, com deia el Ramon, i és veritat que les hem d'anar pues, solventant, no? Però bueno, hem d'arribar al final a aquesta plena normalitat i que ningú tingui al seu cap que la persona que té al davant, si és del sexe oposat, és inferior en algun sentit. I aquesta és la qüestió, com deia el Pere, també és una qüestió d'educació, no només a les escoles, que també, però sobretot a les cases. O sigui, els pares han de transmetre aquesta idea als fills de que tothom és igual, de que no hi ha superiors i inferiors, homes o dones, dones o homes. No, jo crec que aquesta és una tasca dels pares, principalment. També es pot incidir a les escoles, però bueno, jo crec que és secundari, que principalment és l'educació que els donen els pares als fills.
Dimitri de Franca m'havia demanat un torn.
Sí, un poco a raíz de lo que decía Mireia, por ejemplo, yo siempre vi raro cuando tuve mi primer hijo, cómo es que a mí me daban 15 días solamente de baja paternal. Y, o sea, no podíamos haberlo compartido con mi esposa la baja, o no podía haber tenido yo más bajas. Era como un presupuesto de que el hombre, mira, nació y estará unos días con el niño para que garantice que tiene los 10 dedos arriba y abajo y ya, y a currar. Entonces también eso tenemos que hacérnoslo ver. Por ejemplo, mira, yo he faltado dos veces a la tertulia cuando me ha tocado, y las dos veces ha sido porque tengo mi hijo de 10 meses. Entonces también cuando hablamos ya de la equidad, también tenemos que hablar de la equidad en todos los sentidos, y los hombres también somos parte importante de esa equidad. O sea, si la opción para que yo no me tenga que quedar con el niño es que mi esposa no se tenga que quedar con el niño, con lo cual tiene que dejar de trabajar. Entonces ese es un derecho que económicamente no nos lo podemos permitir, ideológicamente tampoco nos lo podemos permitir. Entonces también tenemos que regular esto aquí, y porque todavía se ve raro en los espacios cuando llega un hombre con un bebé. O sea, es que inclusive ya interiorizado interiormente todavía no lo tenemos asumido. Entonces hay cosas que tenemos que caminar hacia la normalización. Y después también que cuando se trata de defender los derechos, cuando se trata de de morir luchando, todos somos iguales. Si no, mira el caso, yo lo quería traer a colación, el caso de Berta Cáceres de Honduras, que la asesinaron hace poco, una compañera muy valiente que ha estado luchando por los derechos de la mujer, por los derechos de la naturaleza en Honduras. O sea, en Honduras, que es una situación súper dura. Aunque rime. Honduras es una situación muy dura. Hace un año yo entrevistaba a una persona en un medio de comunicación que trabajaba, entrevistaba a una persona de Honduras, y mientras la entrevistábamos, era un locutor de radio, y mientras los entrevistábamos le llegó un mensaje al mail que le habían asesinado al becario fuera de la radio. O sea, entonces hay mujeres que están luchando muchísimo y es incalculable el coste humano que está pasando en estos momentos.
Ciudadanos.
Sí, recogiendo un poco las afirmaciones o las aportaciones que todos habéis hecho, tenemos muchísimo que hacer por delante, pero muchísimo. O sea, hablaba Pera, por ejemplo, de Clara Campoamor, pero ¿cuántos jóvenes saben quién era Rosalía de Castro, ¿no?, en el siglo XIX, por ejemplo? Bueno, tendremos que ir rompiendo estas barreras, a veces a nivel mediático. Es posible que tengamos una presidenta de los Estados Unidos que sea una mujer, pero luego las mujeres son las que en el siglo XXI y más adelante tienen que seguir liderando muchísimos proyectos, porque a día de hoy todavía creo que nos hemos metido en un berenjenal todos juntos, tanto hombres como mujeres, que tenemos que solucionar, que son, por ejemplo, determinar los cánones. Y aquí también son responsables los medios de comunicación. Yo me acuerdo de la anorexia, que sobre todo la padecen las chicas jóvenes, y es la lucha contra el culto al cuerpo, la lucha contra el culto a la juventud, la lucha contra el culto al dinero, tanto tienes, tanto vales, la lucha contra el culto al poder, y todos estos estamos cada día recibiendo unos inputs, sobre todo de parte de la televisión, de determinados comportamientos de jóvenes, que todavía son machistas, que todavía hay un culto, y creo que aquí también afecta al hombre, un culto al cuerpo y a la belleza, que en el fondo lo único que nos hace es que nos está deshumanizando y nos está volviendo cada vez más superficiales, ¿no? Y la mujer, yo creo, aquí que con cierta sensibilidad, digamos, pues seguramente es la que más lo padece, ¿no? Y este liderazgo lo tiene que hacer la mujer, pues ya hemos visto, por ejemplo, Margaret Thatcher, que hay mujeres también, digamos, que son capaces a veces de asumir el rol, no diría un rol más masculino, o a lo mejor es que hay mujeres que simplemente, digamos, hay de todo tipo y pelaje, ¿no? Y ya está bien que Margaret Thatcher fuera la primera ministra británica. Pero bueno, en esto nos tienen que ayudar las mujeres, y nosotros también tenemos que remar para que sea así.
Esquerra, después Iniciativa, Partit Popular...
Sí, quan parlàvem de casos concrets, el Pere parlava de no, d'alcaldesses de l'àrea metropolitana o de presidenta del Parlament, o més enllà, imaginant que al final els Estats Units tingui una presidenta per primera vegada a la seva història. Estem parlant de situacions, de casos de lideratge, no? Però casos molt concrets, abans ho dèiem, no? Hi ha una presidenta dels Estats Units, no? I potser al llarg de la història aniran a 20 més, espero que sí, però estem parlant d'una persona, no? És a dir, en el moment en què estem parlant d'algú que ocupa un lloc de lideratge, això també és normal que s'estigui produint a poc, perquè si mirem les universitats, doncs veiem els percentatges, no? Jo tinc dos fills en aquests moments a la universitat, i els dos, a la carrera que estudien, hi ha moltes més noies que nois a la seva classe, no? I en la seva carrera inclús, no? En la seva carrera. Per tant, això vol dir que, com que vas accedint en els llocs de formació cada vegada més, perquè tens moltes més oportunitats, és lògic que també d'aquí surtin persones que siguin capaços de liderar des d'una empresa fins a una administració pública, fins a un país en general, no? Però jo crec que el problema que tenim en aquests moments, i que hem tingut sempre i continuarem tenint perquè la societat continua cada vegada més precaritzada, és que el col·lectiu de les dones és el col·lectiu més afectat, no des del punt de vista del lideratge, que encara en calen més, sinó des del punt de vista d'aquelles persones que ho estan passant més malament. Quan tu fas una anàlisi d'aquell segment de la societat, d'aquell segment de la població que té més problemes per arribar a final de mes, perquè té una feina precària, o bé perquè, insisteixo, com he dit abans, com problemes concrets de tipus social, sempre afecten molt més el col·lectiu femení que el col·lectiu masculí. I aquí és on hem de treballar-ho, perquè l'altre, diguéssim, que segurament ens vindrà cada vegada més, perquè la llei d'igual, les lleis, com que són des del punt de vista formal i han de ser iguals, només faltaria, ja fa temps que ho són, i diguéssim que podríem dir que segurament a dia d'avui, si les revisessin, totes són, compleixen el requisit aquest de la igualtat, però a la pràctica no passa així. I simplement fer un altre comentari. Quan parlàvem abans del tema de la conciliació de la vida laboral i de la vida familiar, i que potser ara està molt de moda aquest moviment que vol canviar tot el tema dels horaris, i de fet hi ha municipis a Catalunya que ho estan fent de forma experimental, jo crec que això és bo per les dones i pels homes, perquè quan volem conciliar, què passa? Que hem de conciliar només? Hem d'acabar les reunions les dones a les 5 per anar a buscar els nens al col·le? Aviam, o conciliem tots, o continuem com ara, que no concilia ningú, i ens acabarem tornant tots bojos, però almenys tornem-hi tots alhora, els homes i les dones. Si volem conciliar, home, comencem per parlar de conciliació en general, i no diguem que la conciliació familiar és una de les coses que s'han de promocionar per la igualtat. No, això no és veritat. S'ha de fer per tothom, no només per les dones.
Iniciativa?
Bueno, primer, per respondre algunes coses, celebro que el PP parli de patriarcat, perquè recordo que...
Sí, ho has dit.
Ah, sí, però... Has dit per lluitar contra el patriarcat. Potser sense voler, no sé, perquè recordo el mandat passat que ens presentava una moció en contra de la dictadura de la teoria de gènere, de la ideologia de gènere.
També puc parlar de matriarcat.
Ja, però no existeix en la nostra societat. Llavors, jo no crec que el masclisme sigui una qüestió individual, com deies, Álvaro, o una qüestió d'actituds individuals, o de que la pressió de l'educació sigui només dels pares, aquestes coses.
No,
crec que és una qüestió...
Pares, no.
Bueno, has dit que...
Sobretot els pares.
Bueno, crec que és una qüestió col·lectiva i que efectivament no només hi ha persones masclistes, també hi ha col·lectius i organitzacions masclistes. I existeixen a la nostra societat. I a més, i no només és feina dels pares, és feina de tota la societat i de les institucions, sobretot.
Polítiques públiques.
No? Sí, llavors... Per una cosa que deia el Pere també, que crec que també ens ho hem de dir, que hi hagi més denúncies de violència de gènere no té per què ser dolent, val? Perquè, no, però també perquè pot semblar que la gent es pensi... No, perquè en els països nòrdics, per exemple, hi ha moltes més denúncies que en els països del sud, i no és perquè hi hagi més violència de gènere, és perquè la gent, les dones sobretot, són més conscients de què és violència, no? I per tant ja denuncien més. I després, seguint amb el que deia ara la Mireia, no? La qüestió dels lideratges. Les estadístiques ens diuen que, a part de que, no? Que és evident, fent sumes, no? De que hi ha menys dones exercint càrrecs de lideratge polític, etc., les dones acostumen a estar de mitja menys mandats que els homes, no? O acostumen a agafar unes responsabilitats diferents a les dels homes, no? Hi ha menys dones portant urbanisme, hi ha menys dones portant economia, hi ha menys dones portant segons quins tipus de qüestions. I al final també accedeixen menys a la política o generen menys interès per la política, no perquè no els interessi la política, sinó perquè segurament els seus marcs de vida, doncs hi ha més elements de desigualtat, tenen més responsabilitats, tenen més problemes, diguéssim, i per tant, doncs els interessa molt menys. O sigui, malgrat a les dones els acostuma a interessar molt més les qüestions col·lectives que les qüestions individuals que els homes, sí que hi ha una implicació menor per la política.
PSC?
Sí, jo enganxo això mateix, no? Dius, en el seu marc de convivència doncs tenen més problemes, no? Llavors, vale. Ho has dit, aquesta no, ens entenem, no, no, sí. no volia... Però clar, però llavors vol dir que tenen realment un problema, perquè clar. El problema el tenen a casa seva, en el moment que tenen elles problema, feina, vol dir que no està compartit amb l'altra parella, si estem parlant, sigui home o dona, és igual, per tant...
Els polítics també estan pensats des d'un punt de vista masculí.
Bueno,
sí. No sé si el teu...
Bueno, no ho sé, no sé, jo no... Jo,
en general,
no,
però jo, la política està pensada...
Jo el que anava...
Deixem acabar, sisplau.
No, jo el que anava a dir és que jo crec que l'administració, pròpiament, o inclús la maquinària de l'administració, que podíem posar els partits polítics dins de la maquinària sense que sigui despectiu, jo crec que estem preparats. El que no està preparat és la societat. És a dir, hem fet lleis. Els partits polítics ens han fixat també un tema de quotes. Jo estic d'acord que les quotes no és la millor solució, però sí que és el millor per poder arribar a una igualtat al final. I així és com deia, espero seguir celebrant el Dia Internacional de la Dona Treballadora tota la vida, espero que algun dia el tema de les quotes l'haguem superat. Però fins aleshores l'haurem de fer. Aleshores, tenim tot un seguit de qüestions, i estic d'acord amb la Mireia que la conciliació familiar no és un tema de lluita d'igualtat entre homes i dones, és una lluita d'igualtat de la nostra societat, de dir com ens hem de gestionar el temps per poder fer la gestió pública o associacionista aquesta. I només
és una qüestió. Mirem com evoluciona el temps. El Dimitri deia, com ho pode ser? Jo dic en castellà perquè ho has dit en castellà. Com ho pode ser que jo tuve un hijo i me dieron 15 dies. Saps quants me'n van donar a mi? 2 dies. 2 dies. I estic parlant de fa 15 anys. Imagina si evoluciona la societat. 2 dies i em va caure un cap de setmana. Vaig tenir la criatura el divendres i el dilluns estava treballant jo.
Con el segundo ya no tuve ni uno.
Bueno, ja. Però t'estic dient, dos dies i dius... Home, sí, porque estabas en régimen de autónomo, supongo, ¿no? Pero esto es distinto. Claro, esto ya no es mi problema, claro. Ahí va. Però vull dir que la societat camina. I que els homes tinguin... 15 dies vol dir que això és una qüestió d'igualtat davant de la dona? No. Són coses que la societat evoluciona i que el que fa és que anem encaminats cap aquí. Però sí que és cert que hem de seguir lluitant i la llei d'igualtat i el pla d'igualtat propi de l'Ajuntament, jo crec que són mesures que s'han d'anar implementant i tant de bo algun dia desapareixi una llei d'igualtat, desapareixi un pla d'igualtat perquè haurem superat aquestes barreres.
Pepe i la CUP?
Pues mira, jo estic totalment d'acord amb el que ha dit el Pere ara mateix, perquè subscriviria totes les paraules, perquè és aquest debat de... Bueno, és aquesta qüestió de tenir de superar tot aquest debat, perquè ja no existeix a la societat, ja no existeixen problemes sobre aquest, d'aquesta mena. No? Això seria... Clar, això és un... és una utopia, una quimera, però bueno, potser no estem tan lluny. I sí que és veritat que les dinàmiques socials anaven cap aquí, però que hi ha un repunt, ja ho has dit, hi ha un repunt a la joventut de problemes d'aquest tipus, no? Però i ja quan ho saps, penses, bueno, i d'on ve això? Per què ara hi ha un repunt si tothom tindria d'estar una mica més conscienciat avui que ahir i una mica menys que demà, no? Però, bueno, com pot ser que hi hagi una regressió en la joventut? Jo crec que tenim un problema cultural. Tenim un problema cultural molt seriós i que anem arrastrant a Espanya i a altres països unes dinàmiques culturals dolentes en aquest sentit. I que deriven en aquestes qüestions, en un repunt, per exemple, de la violència entre joves.
Dimitri.
És una qüestió... Espera.
Sí, perdoni, pensava que havia acabat.
Acabo. I ara em referiré, hi ha determinats programes de televisió que són totalment tòxics per això. Totalment tòxics. I bueno, però tenen una gran audiència,
I prime time,
Sí, a prime time.
Quins?
I amb horaris...
No.
Bueno,
majoritàriament tots.
Són aquestes dinàmiques telecinqueres. Dinàmiques telecinqueres.
Val, no, ho dic per destriar els programes que es fan bé dels que es fan malament.
No, però ja, més o menys, jo crec que tothom sap...
No.
Dimitri.
Dos idees ràpides. Una, en nuestro país, lo que se llama la tasa rosa. Salió un reportaje que el mismo artículo para una mujer que para un hombre tenía un 7% de recargo por encima de... del precio. Sí, esto es un tema que tiene mucha tela. Y después rápidamente una experiencia internacional. Mis hijos llevan el apellido de mi esposa. Yo no los he podido inscribir como ecuatorianos en la, pues yo tengo doble nacionalidad, no los he podido inscribir en la embajada de Ecuador porque ellos no me aceptan que mis hijos tengan el nombre de mi esposa. La solución de ellos, anda, cámbiale y pone el nombre del padre. Entonces, nacional i internacionalment tenim molt que luchar.
Susana Pellicer, sembla que volia fer alguna cosa? O...
Sí, no. Ens parlàvem d'educació i d'estudis i així. Ahir vam rebre les últimes dades de nivell de es diu, escletxes de gènere d'un grup d'estudis que parlaven... Jo anava a la tarda a donar uns premis i pensava què dir-li a aquells nois, no? I les 10 primeres carreres amb dones matriculades a Catalunya són infermeria, educació social, educació infantil, turisme, educació primària i més educació primària. Tot molt respectable i bones carreres. Els estudis de grau d'homes són enginyeria informàtica, enginyeria mecànica, ciències d'activitat, enginyeria de tecnologies industrials, economia, fisioteràpia i medicina. Llavors, aquí hi ha jo no sé si falla alguna cosa o no falla alguna cosa, però això ja...
I tant, Susana, que falla.
Bueno,
vull dir que estic d'acord.
Que de cara al futur, doncs potser, clar, si aprenem si la cura ja la portem des dels estudis fins a tot, després és normal que se'ns exigeixi, o que nosaltres mateixes diem, home, si hem estudiat això, que menys que cuidar la nostra família, no? I per tant, aquests joves, no?, també a l'hora de triar els estudis, bueno, doncs, és la família, és la societat, és tot, que...
bueno, que hem d'anar evolucionant amb aquestes coses, no?
Sí, jo només, al fil d'això, només dic que això és veritat que diu molt, no? Però també és veritat que hi ha sectors, com per exemple el sector de la salut, però també a nivell de, hi ha de metges i tal, i sobretot, per exemple, el meu sector, a nivell d'advocats, de jutges, de fiscals, que també cada vegada hi ha més dones, això és cert. Jo l'única cosa que volia dir, com a... Exacte, només volia... Que això és un molt bon senyal. Jo només volia dir que, com a exemple paradigmàtic, no? Quan van haver-hi a la Constitució del Parlament de Catalunya, de totes les intervencions de tots els portaveus, tots són homes excepte dues dones, de la CUP i de Ciutadans, quan va haver-hi la crònica d'un diari a l'endemà, van posar una foto de cada un dels que van intervenir i a sota dels homes van posar comentaris tipus va fer un discurs molt agressiu, o un discurs molt ben lligat, o un discurs que era un desastre, m'és igual. Quan van fer el comentari a peu de pàgina de les dones, van dir de l'Anna Gabriel, que portava una samarreta de no sé què, i de l'Inés Arrimadas, que portava una americana vestida molt cridanera perquè anava vestida de color groc. Això, en el segle XXI, és un insult. A més, era un diari d'aquests, entre cometes, diari progressista.
El periòdico. Cosa... Digui, però diguem els noms.
El periòdico. Bueno, doncs el periòdico.
No, ja el dic jo, ho dic perquè si no... M'entén. Que li toca a Ciutadans, senyor Gutiérrez. Li toca a Ciutadans.
No, només he posat l'exemple que una mica després d'això, nois, hauríem de plegar tots i anar a fer alguna cosa, perquè això és molt greu.
Sí, totalmente de acuerdo con la Mireia, ¿no? Yo creo que cuando hablaban de Reagan o de Gorbachev, nadie hablaba de si eran guapos, feos, y gordos o regordetes, ¿no? Entonces, y esto tenemos que seguir evolucionando. Y segundo, decir que la lucha para la igualdad y en defensa de las mujeres también es positiva para el hombre. O sea, y es que se tiene que ver así. O sea, ¿cuántos jóvenes, a lo mejor, precisamente... ligando con lo que decía Susana, van a o les gustaría estudiar educación primaria o infantil, ¿no? Y en cambio, digamos, les da la sensación de uy, ahí estarán todo de mujeres o esto no es lo tuyo, tal y cual. Entonces, yo creo que al final esto tiene que vamos a un mundo que si este mundo va bien y no nos autodestruimos antes, pues al final creo que llegaremos a un 50% y tenemos que hacer eso, ¿no? O sea, digamos que al final la educación sea compartida por hombres y mujeres en todos los estatus. Y en cuanto a lo que decías tú, Dimitri, de que te miran raro por llevar un niño pequeño, claro, imagínate tú un hombre, por ejemplo, que dice amo de que yo soy, ¿tú qué eres? Yo soy amo de casa, poco menos, digamos, que piensan que eres un vago, ¿no? Digamos que estás ahí en casa viendo la tele, ¿no? O sea, digamos, todavía hay determinados clichés mantenido. Que tenemos que, o mantenido, ¿no? O sea, que estos clichés que tenemos que romper van a ser positivos tanto para hombres como para mujeres.
¿Algún comentario más? Sí. Que, vaja, hem gairebé exaurit tota la tertúlia, però
no,
està bé que sigui així, eh?
No, el tema Subal, no? Moltes vegades hom pot reflexionar que dir, home, homes i dones som iguals? Realment? Reaccionem igual davant de l'adversitat? Quin és l'efecte de la nostra educació, del nostre procés educatiu? Estem induïts? No estem induïts? Si ens deixessin sols en una selva amb una dona i un home, espero que ningú faci aquest experiment, eh? Però quines serien les sinergies, no? Perquè a vegades sí que s'han fet experiments amb joguines i s'han consolidat determinats rols. Jo no vull obrir el debat, no? Però jo crec que hauríem de partir de la base de que potser mentalment i estructuralment, físicament, no som iguals un home i una dona. I això moltes vegades...
Això és evident.
I moltes vegades, quan afrontem problemes, les dones tenen una estructura mental diferent dels homes, o els homes tenen una estructura diferent de les dones. Vull dir, i acabo amb la meva intervenció. Jo el que aportaria és que nosaltres mateixos ens miréssim com ho treballem a casa, que cada gest importa, que cada acudit masclista, si no riu, deixa de fer gràcia i es deixa d'explicar, que cada comentari entre nosaltres, entre les colles d'homes o entre les colles de dones o entre col·lectius, que cada gest importa, que el dia a dia farà que avancem cap a una societat igualitària.
Però no se'n pot fer broma d'aquests temes?
Sí.
No, una cosa, perquè no hi ha un políticament correcte que evita que aquests temes es puguin tractar i també es passa a l'altre extrem?
Es pot fer broma del terrorisme?
Escolti, senyor Pere...
No estic comparant
una situació ara amb l'altra.
Jo estic comparant amb situacions que afecten a col·lectius, i que poden sortir... Es poden fer bromes dels gitanos? És a dir, plantegem-nos-ho, sí. Un cop, clar, però un cop superem això... No ho sé, jo ho deixo aquí sobre.
Jo, una cosa, Pere, perquè entenc la teva reflexió, però també és una mica perillosa, eh?
Sí,
totalment. Crec que és allò de si no è vero, ben trovato.
O sigui, exacte.
Ens interessa situar la societat i pensar i establir marcs ideològics i tal que vinguin a dir que la diferència entre homes i dones és cultural. i que per tant es pot canviar. I que per tant la feina que podem fer a nivell educatiu i la feina que podem fer a nivell institucional i etcètera, influeix. Sí. I té un resultat. Si ens plantegem que la diferència és únicament biològica, que evidentment hi ha una part biològica, però que de comportament, etcètera, etcètera, són marcs mentals que venen de l'evolució, no sé què, ojo peligro, sí, però perquè llavors, quan perquè deia llavors la Susana, tota la feina que fem ens
quan deia la Susana final, el tema de les carreres,
però perquè són aquestes
persones
socials.
Trien lliurement.
Trien lliurement perquè són sents socials i hi ha uns condicionants socials, hi ha un entorn, hi ha un context, hi ha una educació. Per tant, i és això el que hem de canviar. No plantegem el debat en termes biològics evolutius, perquè llavors tota la feina que podem fer per sentit.
Dimitri de Frank y Sergio Blázquez.
Sí que con esto de... Claro, es que si tú te pones a ver, es que existe tanta diferencia entre un hombre y otro para, por ejemplo, escoger una carrera como entre una mujer y otro. Por ejemplo, en la carrera cuando extraemos el 3D en química nos enseñan que hay 50% de la población que puede extraer el 3D en la mente y hay 50% que no puede, indiferentemente de hombres y mujeres. Entonces, la diferencia puede ser entre un hombre y otro o entre un hombre y una mujer. O sea, indiferentemente. Y después también hay cosas que cambiando de tema un poco, hay cosas que en la sociedad están muy aceptadas. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado, ¿por qué en los equipos de fútbol no pueden ser mixtos? ¿Por qué, por ejemplo, en el Barça y en el Real Madrid no puede haber una jugadora o una portera? Yo sé que estoy reabriendo el debate.
Hay ligas mixtas,
pero la liga fuerte no es mixta.
Sí que hay una condición física.
Claro. Sergio Blázquez y Mireia Inglés.
Predomine sobre todo.
Sí, retomando lo que decía Pera, que ha hablado o ha abierto un debate casi, yo diría, existencial. Bueno, no estamos en la edad de piedra, o sea, estamos en el siglo XXI, ¿no? Y entonces, digamos, no es la fuerza bruta lo que prima, ni nos defendemos a base de hachazos, sino que tenemos que desarrollar, el ser humano ha tenido que desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no?, para el siglo XXI. Y aquí los hombres nos encontramos con el reto de desarrollar lo que se llama el aspecto femenino, ¿no?, el lado femenino, y las mujeres pues también, y las mujeres yo también, pues al final han tenido que desarrollar determinados roles de liderazgo, que a veces es no el orden y mando, pero digamos también se han tenido, o se han visto en esa circunstancia y también han tenido que desarrollar. Y entonces este es un debate muy interesante, y que nos vamos a encontrar con esto.
Sí, a mi però el de la futbol em preocupa bastant poc que hi hagi, m'entens? Vull dir que m'és bastant igual, vull dir que entenc que els partits de primera, els equips de primera divisió, però també hi ha primera divisió de dones, bueno, que no siguin mixtos, no em preocupa massa. A mi em preocupa més un altre tema lligat amb el que deia la Susana, que ja ho ha dit ella, però el fet de que, per exemple, siguem capaços de dir-li a una noia, tu series molt bona mestra, perquè tens una empatia. Això sempre els diem a les noies, no? Som incapaços, com a societat, de dir-li a un noi, hauries d'estudiar magisteri per ocupar-te de l'educació dels nens fins a sisè de primària, que és la gent que han estudiat magisteri. Això no ho diem mai. I a mi també em preocupa menys que hi hagi menys dones que es facin a enginyeria de telecomunicacions. Per mi és molt més important, com a societat, que siguem capaços de traspassar aquests valors que fins ara se'ns assignen a les dones, com és bàsicament l'empatia, és a dir, la cura, exacte, molt més que al revés, per entendre'ns, que estarà molt bé, que al futur tothom faci el que vulgui, però a mi em preocupa més la falta d'homes en segons on que la falta de dones en segons on, sincerament.
Per cert, no ha sortit el tema del llenguatge, del benvinguts, benvolgudes, estimats i estimades, que és un altre tema que podríem fer una altra tertúlia un altre dia, si volen. Tot i que haurien de venir filòlegs, jo crec que aquell dia, però vaja.
Els filòlegs diran que no,
El llenguatge també és política i també és missatge.
Els filòlegs diran que no.
Jo recomano, encara que no sigui una emissora amiga, però recomano una entrevista que ha fet Jordi Basté amb la Carme...
Jo no la recomano.
Sí? Jo la recomano que la gent... Sí, que l'escoltin perquè reflexionaran sobre el llenguatge de gènere.
Homenatge i donanatge.
Sí, i coses d'aquestes i les recomanacions que feia. I després que cadascú tregui les seves.
Ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Susana Pellicer, Sergio Blázquez, Dimitri de Frank, Ramon Gutiérrez, Álvaro Benejam i Mireia Ingla i Pere Soler també. Moltíssimes gràcies als 7 i ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé.
Adéu, bon dia. Gràcies. So pretty in the sky, so unfacing of people passing by. See friends shaking hands saying, how do you do? They really say, I love you. I love you. I love you.
El gall del monestir,